El matí de Catalunya Ràdio.
Doncs de seguida obrirem el nostre xat esportiu per parlar de la derrota ahir del Barça contra el Madrid a la Copa del Rei, però abans tenim en línia novament a Carles Torres, l'autor del llibre La història oculta del Real Madrid contada per un culent, parlar just abans d'aquest partit. Carles Torres, molt bon dia.
Molt bon dia, amic Fuentes. Escolti'm, moltes gràcies per trucar-me.
Jo dic, aviam si podrem com a mínim col·locar un nou capítol. I no, ahir vam perdre perquè vam perdre.
Ahir vam perdre perquè ens ho mereixíem i perquè no vam jugar per guanyar. És a dir, al Barça li va faltar tensió, li va faltar esperit i li va faltar les ganes que han tingut en altres ocasions. I jo no vull, diguéssim, aquesta nit donar moltes voltes, no sé, suposo que molts culers els hi haurà passat.
Sí, perquè costava dormir, sí.
Sí, 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 es repetien les jugades, en fi. I jo li he donat moltes voltes i no vull aprofundir en el que em temo.
Què?
Que pugui ser un final de cicle.
Ui, no. Fotut,
no, mira, no vull pensar-ho, però no, hi ha elements que fan pensar.
Bueno, fan pensar que el títol tenim malalt i que el Roura fa 3 anys estava en un altre lloc, però...
Bueno, escolta, aquestes coses comencen així, també.
Ja, no, però si em dius no les vull pensar, perquè... és que ja me les fas que les pensi.
Com? Perdona?
Com has dit, no la vull pensar, ja fas que jo la pensi.
Ja fas que tu la pensis i et fot perquè també la penses.
Clar.
Però en el fons hi ha aquest...
Doncs bé, això ho deixarem per la tertúlia de després.
Bé,
deixa'm aprofundir una mica en el llibre, perquè l'altre dia vam parlar poc d'algunes preguntes que planteja, com a mínim, respondre.
Sí.
El que va aconseguir gràcies al suport de la Casa Reial del Madrid, si el Madrid es va aprofitar del règim de Franco o va ser al revés,
sí.
Si és cert que el Madrid va rebre el millor regal governamental en plena democràcia,
sí.
Si el palmarès que té el Madrid l'ha aconseguit només per mèrits propis o també ha rebut alguns suports governamentals.
Sí.
A totes aquestes preguntes, les respostes agradaran més als culers o més als madridistes?
Jo crec que més als culers. Jo crec que més als culers els agradarà perquè, d'alguna manera, el que fa el llibre és aportar dades i, diguéssim, documentar algunes sospites que tots hem tingut, diguéssim, de manera abstracta. Perquè jo el que sempre m'havia passat amb això és que sempre tenia aquesta sensació, però abstracta, no?, de que el Madrid havia estat ajudat, i jo sempre em preguntava, però com s'havia formulat aquest suport, diguéssim, governamental al Madrid.
Bueno, l'altre dia ens parlaves de que Franco era del Madrid i que Raimundo Saporta entrava i sortia. Suposo que això també et dona una certa sensació de poder, més enllà del que pogués dir el règim, del que podia dir Saporta que li havia dit que digués, no?
Sí, aquesta era una de les vies, i una via claríssima, i de la que s'ha parlat molt poc, no?, del paper de Raimundo Saporta, que era una persona que estava a l'ombra sempre, no?, i de quin paper va exercir aquesta persona, i jo, bé...
També s'ha parlat poc de que els fundadors del Madrid són catalans, no?
D'això se n'ha parlat poquíssim, i menys aquí a Madrid, que molta gent encara em diu, però és veritat, això?
Mm-hmm.
Sí, és veritat, els fundadors del teu club, perquè això m'ho diuen molts madridistes, els fundadors del teu club són dos catalans, el que passa que, diguéssim, les successives directives del Real Madrid és un tema que han preferit tenir amagat en un calaix, no?
Bueno, fins i tot escrius que quan es va morir un dels fundadors, el Carles Pedrós,
sí.
No es va fer ni un minut de silenci.
No, ni minut de silenci, ni braçal negre, ni res. Li van comunicar a Santiago Bernabéu, estant a Barcelona, justament a la llotja del Camp de l'Espanyol, Camp de Sarrià, i no va fer ni un comentari. No només, o sigui, no, va quedar en silenci, no va fer cap comentari, i el Real Madrid no va fer cap gestió, ni cap... Ni, no van posar ni una esquela, ni
que
una
fort,
esquela.
Que fort. Parlàvem l'altre dia del cas Di Stéfano, però en el llibre també es parla del cas Heredia, per exemple.
Es parla del cas dels Oriuns i es parla de moltes altres circumstàncies, diguéssim, en les que al Madrid hi havia una diferència de tracte, diguéssim, molt explícita, no?, a nivell administratiu, en aquest cas.
Ara, la millor època del Madrid va ser la de Florentino Pérez Aznar?
A veure, Florentino Pérez amb Aznar va aconseguir el que Santiago Bernabéu no va aconseguir en Franco, perquè Santiago Bernabéu va intentar fer una requalificació dels terrenys de l'actual estadi Bernabéu per construir allà un gratacels que s'havia de dir la Torre Blanca, de 250 metres, poca
sí,
broma,
sí.
I Franco li va dir que no. Franco li va dir que no perquè li dirien especulador.
Yeah.
En canvi, en època de democràcia, Florentino Pérez va aconseguir el suport de tots els partits polítics, Partit Socialista, Partit Popular i inclús Esquerra Unida, per poder fer un pilotazo immobiliari 10 vegades més important que el que va intentar Santiago Bernabéu en la seva època. I ho va aconseguir. I l'única persona que s'hi va oposar va ser Matilde Fernández, que de manera molt valenta va, diguéssim, defensar la legalitat, diguéssim, que s'ha de mantenir en un projecte d'aquestes característiques.
I com diria el García, que crec que l'has entrevistat pel llibre, i d'on està ara Matilde Fernández?
I d'on està, sí, d'on està ell, també.
Escolta'm, Carles, felicitats novament per aquesta història oculta del Real Madrid contada per un culer. Gràcies, i has posat ja la pregunta, perquè nosaltres entrem en matèria...
Molt bé, gràcies, Manel.